RAC més 1 i Borges us ofereixen Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
El càncer és una de les principals causes de mort al nostre país i també ho és a escala mundial. És una malaltia d'origen multifactorial, però hi ha molts estudis i evidències científiques que indiquen que la dieta hi té un paper molt important. Per sort, sembla que la dieta mediterrània tindria un veritable paper protector. Què cal tenir en compte a l'hora de menjar si volem prevenir el càncer? Hi ha aliments que provoquin càncer? Quin paper té el pes? Aquestes i altres qüestions es parlen en aquest podcast que té com a objectiu donar pistes de com menjar per prevenir una de les malalties més greus que existeixen. Magda Carles, com estàs?
Bé.
Realment avui abordarem
un tema molt seriós
i a més que toca moltíssima gent.
Molta, mira, jo estava llegint estadístiques que als 70 anys, 75, doncs de cada 6 homes un haurà tingut càncer i de cada 5 dones una. Saps allò que diem a vegades de la loteria, de les boles negres? Doncs mira, hi ha moltes boles negres de càncer que et poden tocar.
Els casos van creixent, no?
Van creixent, això, aquesta és una altra, que per lo vist, tot i la tecnologia, la medicina i tot, cada vegada hi ha més càncer.
Sí,
també
sort...
és veritat que es cura més, eh?
Exacte, sí. Això t'anava a dir. Per sort, sí, doncs sí. S'està investigant moltíssim.
Sí, molt.
Cada
molt.
Cop apareixen, doncs, més tractaments.
Sí, sí.
Hi ha més supervivència.
Exacte.
Cosa que
exacte.
Celebrem, no? Però sí que és veritat que és un tema que cal tocar perquè realment qui més qui menys, doncs, ho ha patit en primera persona o té algú molt proper que ho ha viscut o ho està vivint. Tu com definiries la malaltia, Magda?
Bé, no és fàcil de definir, però en tot cas, i fent-ho fàcil, doncs es tracta d'un grup de cèl·lules que poden estar a qualsevol part del cos en qualsevol origen i per causes que no se saben molt bé, a vegades sí, a vegades no, doncs van a la seva i no només poden fer allò una acumulació de cèl·lules que van a la seva, sinó que poden envair òrgans, teixits... En fi, que pot ser una espècie com d'invasor que tenim al nostre cos, no? Que es pot quedar en el mateix lloc o que pot ampliar-se. Però és això, són cèl·lules anàrquiques.
Les causes concretes de l'aparició del càncer...
N'hi ha moltes. Se sap que fins a entre un 8 i un 10%, o potser una mica més, tenen origen genètic. És a dir, tu ja neixes amb una predisposició genètica, però aleshores hi ha de molts tipus. Doncs mira, pot ser des d'infeccions, hi ha infeccions bacterianes, i infeccions víriques com el virus de l'hepatitis B o C, doncs que poden predisposar al càncer de fetge, per exemple, temes ambientals, radiacions, no? La bomba atòmica va fer molts càncers, per exemple, Txernòbil ha fet molts càncers, no? Evidentment, el que és la contaminació, el tabac, que aquest sí que és un carcinogen clar, estudiat i, vaja, evidentíssim.
Claríssim.
Aquest sí que no hi ha dubtes. Vull dir, el tabac doncs augmenta exponencialment la incidència de càncer.
Les probabilitats.
Exacte, les probabilitats. I també hi ha un factor amb la nutrició i també hi ha un factor amb la falta d'exercici, amb l'estil de vida, vaja. Per tant, doncs, són moltes coses, eh? Ja ho veiem, externs, interns, estil de vida, però això té de bo que amb un estil de vida, diguéssim, saludable, també tens molts menys números.
Per tant, el missatge que ens queda ara mateix és que hem de cuidar tot això que tu comentaves.
Exacte.
La nostra alimentació... l'estat físic, no?
Exacte.
Són vitals i procurar, doncs, a la mesura del possible, no fumar.
Treure tòxics. Quins són els tòxics més importants i més habituals i populars? L'alcohol i el tabac. Això és així. I les dues coses són carcinògenes. Per tant, doncs, el sedentarisme també ho és. Menjar malament també ho és. Que són coses que són evitables. Clar, si un neix amb la predisposició al càncer no pots fer-hi res. Però sobre això sí que podem fer-hi alguna cosa. Jo sempre dic, mira, no tenim que ser fanàtics, però almenys si ens ve una cosa d'aquestes que no sigui per la nostra deixadesa, no?
Podem fer prevenció.
Exacte.
Això està clar.
Podem fer prevenció i penso que val la pena fer-ho.
Mm-hmm. Quins són ara mateix, Magda, els càncers més freqüents?
Doncs el pulmó molt freqüent, sobretot amb homes, tot i que amb la dona cada vegada més, el de mama, òbviament, el de pròstata i el còlon rectal serien els més freqüents. També el d'estoma, però vaja, aquests quatre que he dit jo són els més freqüents a la nostra mitja.
Una de les coses que tu comentaves ara mateix com a metgessa i nutricionista és que l'alimentació és una bona manera de prevenir el càncer, no? Quins aliments destacaries tu perquè té tenen un efecte protector contra la malaltia?
Mira, partint de la base realista i científica de que no hi ha una fórmula que sigui una prevenció 100% ni que sigui una vacuna, és a dir, que menjar bé no equival a vacunar-se, però sí que és una prevenció, sí que ajuda, doncs quins aliments són els que ajuden? Doncs mira, coincideixen molt amb el que sempre diem de menjar bé, no? La fruita, la verdura, els cereals integrals, les herbes aromàtiques, l'oli d'oliva, el peix blau. Per sort, tot això, els llegums, els fruits secs, tot això coincideix molt amb el que sempre estem dient de lo que és menjar bé. Coincideix molt també amb dieta mediterrània. Vull dir que no és que tinguem que fer una cosa diferent. Ara, aquests aliments, com els manipulem? Com els cuinem? Aquí també és important dir que la cocció ha de ser amb temperatures no molt altes, perquè ja sabem que les proteïnes cremades, els greixos cremats, fan més substàncies cancerígenes, i també que siguin manipulats correctament. Val? Per tant, aquests aliments, com més frescos millor, com més de qualitat millor, i amb les seves dosis, diguéssim, justes. Però repeteixo, això no és una vacuna 100% eficaç contra l'aparició d'un càncer.
Mm-hmm. És una mesura que ajuda.
Ajuda i ajuda molt, eh? Ja estem sempre en el terreny dels estudis i, per tant, una essència inexacta, no? Però diuen que una bona dieta doncs preveu estar un 18% menys de tenir càncer. Vull dir que, home, val la pena. No, no és qualsevol cosa,
és un percentatge,
eh? És un percentatge
que
no és un 1%, eh? Jo penso que fer exercici, menjar bé, que són les coses que sempre estem dient, de fet, és la prevenció de moltíssimes coses. També de la malaltia cardiovascular, que és l'altre gran capítol de malalties que s'emporta gent pel davant al nostre mitjà. De què es mor la gent actualment? De malalties cardiovasculars i de càncer. Doncs fixa't, a l'exercici, amb les dues coses va bé, i la dieta, amb les dues coses. Vull dir que no cal que fem coses extraordinàries, tampoc.
Estaríem,
aquí està el missatge positiu,
exacte,
no?
Exacte, estaríem atacant dos problemes importants.
Exacte,
ara
i més,
mateix,
eh? I més, eh? O sigui que penso que tampoc és que ningú s'imagini ara que ha de fer una dieta estranya, anar a buscar aliments exòtics, buscar suplements caríssims. No, què va. És informació, qualitat d'aliments, saber quatre coses i tenir una mica de voluntat. Jo això sí que hi posaria una mica d'èmfasi, perquè jo crec que una de les coses que més ens impedeix aquesta vida fer coses, no només fer coses, sinó estar més sans, és la manca de voluntat. Saps? O sigui, la vagància, aquest deixar-se anar, aquesta falta de motivació. Això per mi és més nociu que un virus, perquè et deixes de fer tantes coses per aquest motiu.
No abandonar-nos, no? D'alguna
exacte,
manera, eh?
Exacte, exacte.
Magda, tu citaves els aliments cremats, no?
Sí.
Quan parles d'aliments cremats, a què et refereixes ben bé, no?
Doncs mira, especialment nociu, per exemple, en aquest cas seria, saps, la clàssica barbacoa? On hi ha carns que estan allà, que la flama està directament sobre la salsitxa, sobre la botifarra, sobre el tros de no sé què,
sí.
I aquell tros negre, que hi ha gent que li agrada, allò que es menja, ai, perquè té molt... Això, per exemple, és clarament, hi ha substàncies clarament nocives aquí dintre, no? A més, ja el gust ho diu una mica, que allò no, un animal no es menjarà una cosa cremada, per exemple, perquè és que el gust ja és clarament anti. Però bueno, hi ha gustos per tot i pot agradar, no? El cremat no va bé, no va bé. Un altre capítol d'aliments que tampoc serien massa favorables, sempre depenent de la dosi, eh? Els fumats. Els fumats, sempre
no?
Ho hem dit moltes vegades, que els fumats no són massa saludables.
El salmó fumat, per exemple?
Però clar, el salmó fumat, s'entén que tu no prendràs un mig quilo de salmó fumat, no? Mira, en aquesta vida, el que és en temes de nutrició, la dosi és essencial. Tu vol dir que no pots prendre un tros de salmó fumat? No, clar que te'l pots prendre, però no amb unes dosis elevades cada dia.
No abusar.
Per què? Perquè el fumat té substàncies. Home, el fumat vol dir que està tractat amb fum, no? El fum què és? Que cremes una cosa sobre el fum, no? O que l'escalfes. Per tant, òbviament, ja amb una mica de sentit comú ja es veu que això molt, molt saludable no pot ser.
Quins altres fumats, a banda del salmó, citaries?
Els fumats típics, a vegades també embotits fumats. Hi ha, per exemple, a vegades comprem tipus de pernil dolç, d'embotit de gall d'indi, que dius, ai, que saludable, perquè té poca caloria i tal, però estan fumats, no? També estem amb el mateix. Vol dir que no en pots prendre? I tant que sí, però per això va bé variar, poca dosi, no repetir molt.
No a diari.
No a diari. Hi ha gent que es menja pernil dolç cada dia tot l'any, tu. Ostres, tu, doncs en variem una mica, no? O fuet cada dia tot l'any, tampoc,
no? Ara que
no?
Parles dels embotits, jo crec que podríem dedicar-hi...
Sí, perquè és important, això, eh?
El proper podcast, per què no, no?
Perquè... Sí, perquè a més estem en un país d'embotits, eh?
Doncs en parlarem la setmana vinent.
Va,
més coses sobre aquesta manera de prevenir el càncer a través de l'alimentació. Què em pots dir dels additius, no? Poden afavorir d'alguna manera l'aparició del càncer?
Els additius, això ho hem dit moltes vegades, no? Què és millor un aliment fresc que un aliment processat que té additius? Òbviament. Sempre el fresc, per mil motius, és millor. Però els additius passen controls. Aleshores, estan estudiats perquè amb la dosi que en prenem no ens puguin provocar cap tipus de malaltia. Per tant, en principi s'ha de donar un vot de confiança que els additius que hi ha al mercat, al nostre mercat almenys, doncs no provocaran cap problema. Dit això, és millor l'aliment fresc? Sí, sempre. Sempre. Hi ha un tema, Esther, que també és important, el tema de la nutrició. Quin? Per prevenir el càncer, i és el sobrepès. El sobrepès, que a vegades ens hi fixem, perquè ara operació biquini, ara el taxà que ens queda... Però és que tenir més greix del compte també provoca més càncer. I això sí que és important. O sigui, tenir un sobrepès continuat, una obesitat, no només és un tema estètic que hem parlat tantíssimes vegades, no? Sinó que, i un tema que pot també, diguéssim, fer més malaltia cardiovascular, també et pot provocar més càncer. Més càncer de pit, que està molt relacionat amb el sobrepès, més càncer de pròstata, més càncer de fetge. Vull dir que, saps, el tema de la grassa també és un tema complex i important, I no pels motius que a vegades la gent es pensa.
Per tant, vigilem amb el greix, també.
Per tant, la dieta, davant de tot, ha de provocar-te un pes saludable. Que no vol dir que tens que estar com un fil, Vol dir que has de tenir un pes saludable. Dintre, que hi ha un marge ampli de lo que considerem que és saludable.
El que tu sempre dius, el normopès.
El normopès, un pes, o sigui, no és un pes que per passar la passarel·la dels premis BAFTA. No, és un pes perquè que el metge et dirà, escolti, vostè té un pes pues, normal. No vol dir que no puguis tenir algun Michelin. O que
saludable.
Tinguis, o que no tinguis una part trasera una mica voluminosa. No m'estic referint a això, m'estic referint que hi ha molta més grassa del compte. Uh-huh. Val?
Magda, parlem de la carn vermella, no?
Sí. S'associa gran capítol.
Moltes ocasions al càncer, no? Sí. Realment hi ha relació?
Sí. Hi ha estudis que consti que no té la primera grau d'evidència això amb el càncer. I saps que amb els temes d'evidència científica, causa, efecte, doncs no tot té la mateixa grau d'evidència. Provoca més càncer, ja en parlarem. Hi ha més evidència de cancerígena amb els embotits que amb la carn fresca vermella. Saps? Però sí que és veritat que es diu que algunes llistes diuen que més de 300 grams de carn vermella a la setmana seria cancerígena. Altra gent diu, altres fonts diuen 500 grams, depenent si és la llista americana, la llista europea, saps? En qualsevol cas, és bo no abusar de la carn vermella. Per un tema epidemiològic, vull dir, que si tenim dades que demostra que això augmenta la incidència de càncer i també de malaltia cardiovascular, doncs home, val la pena que ho tinguem en compte. Estem amb lo de sempre, que és un tema d'equilibri. Vol dir que cada vegada no puc menjar mai un filet o un bistec? No estic dient això. Dic que tu no pots menjar cada dia bistec.
Realment sí que hi ha col·legues teus que destaquen que hi ha moltes persones que estan deixant de banda la carn, cada cop en consumeixen menys.
Sí. De fet, el consum de carn, jo crec que en global ha baixat.
Ha baixat.
Ha baixat, Per què? Perquè la gent està més sensibilitzada i perquè també hi ha altres opcions. És que hi ha altres opcions. Hi ha el peix, hi ha els ous, hi ha els llegums. I jo penso que també això va molt també de la mà de la més consciència planetària de sostenibilitat, no? Per tant, són molts motius pels quals la gent deixa de menjar carn, no?
Peix i ous serien bons per prevenir el càncer, també?
A veure, depèn de quin tipus de peix. No? Si és un peix de qualitat, si també s'alterna amb peix blau, doncs, està dintre les substàncies que es consideren preventives del càncer. I els ous no tenen ni provoquen ni eviten. Val? Aquí ho deixaríem més amb ratlla plana. Però el peix blau sí que està considerat com un aliment favorable en aquest sentit. Mm-hmm. No?
I pel que fa al capítol de fruites i verdures, que el destacaves, el subratllaves fa una estona, hi hauria alguna fruita en concret, algunes varietats de verdures que tinguin un efecte més protector que d'altres per prevenir aquesta malaltia?
Mira, és que més que per la fruita és per les nutrients que contenen, no? Per exemple, un factor preventiu clar és dels cítrics, per la vitamina C. Val? La vitamina C se sap que és un antioxidant, un antiinflamatori, etc. Per tant, el que és cítrics, taronges, pomelos, etc., tot això doncs, ens va bé. També el tema de les maduixes, dels fruits vermells. També tenen substàncies doncs, que també ens van molt bé. Però, per exemple, un bròcoli, les crucíferes, el tema de les cols, que a molta gent no li agrada perquè és veritat que no són les verdures més digestives del món. Esclar, és que a vegades ho acabem per una cosa no per l'altra, no? Però posar una col, una coliflor, una col de Brussel·les, un bròcoli, va molt bé. A més, ara és del temps, no? Són coses que tenim que incloure. Més aliments que podria dir, per exemple, la ceba, l'all. La ceba totes les liliàcies que es diuen tenen realment, a dintre tenen substàncies que van bé per aquest tema. L'all, que té 1.000 efectes positius, no? Bueno, no tant, estic exagerant, no? Però també que té un cert efecte preventiu en aquest sentit. També en el tema cardiovascular, no? Vull dir que hi ha aliments que són una mica... Els fruits secs, també hi ha estudis que ho demostren. És una llista, si tinguessin que fer el cistell de la compra per prevenir el càncer, què hi posaríem? Doncs mira, hi posaríem verdures, sí, d'aquestes de fulla verda. Per exemple, posaríem un bon bròcoli allà al mig.
Sí.
Posaríem peix blau. Posaríem cigrons i llenties i els llegums que ens agradessin. Posaríem fruits secs. Posaríem oli d'oliva pel seu contingut en vitamina E i en fitonutrients. Val? Posaríem també alguna herba aromàtica entre elles i també posaríem alls. Posaríem cebes. Si haguéssim maduixes de postre, doncs també els hi posaríem. Una taronja que quedés per allà per fer, el nostre, el que no faltin les taronges o les mandarines, que venen a ser una mica el mateix, no? I per què no? Saps què és lo, també cal dir què és el que no posaríem? Doncs mira, no posaríem la sal, no posaríem aliments processats d'aquests que tenen 1000 ingredients i que no saps ben bé què estàs menjant, no? Evidentment, potser no posaríem fumats, això també s'ha de dir. Probablement tampoc posaríem pràcticament cap embotit, no posaríem cap d'aquests formatges tan salats, o sigui que deixaríem unes quantes coses fora. Però clar, pensa que estem fent el cistell per prevenir el càncer, d'acord? I posaríem molta aigua, s'ha de dir, Posaríem molta aigua, també. I posaríem pebrots, i posaríem hortalitzes. Seria un cistell, jo diria, bastant vegetarià.
Pues mira, aquesta llista és per posar-la a la nevera, Prendre nota i tenir-la sempre allà. Escolta'm, i afegiries també, per exemple, suplements nutricionals?
Doncs mira, això s'ha d'anar molt en compte, perquè hi ha estudis de totes les maneres i de tots els colors en aquest sentit, no? Jo crec que no està demostrat en aquest moment que no hi hagin, que amb evidència 1 hi hagin suplements que baixin la incidència de càncer. No està demostrat. I, per tant, com que a vegades també els suplements, si es prenen malament o amb massa dosis i tal, poden tenir els seus efectes secundaris, doncs és millor tirar per una alimentació equilibrada. Tot el que puguem fer amb aliments no ho fem en suplements. Ara bé, una altra cosa és que jo estigui malalta, que tingui una dieta irregular, que hagi tingut algun problema, que tingui un problema de masticació. Aquí ja parlaríem d'altres coses. Però una persona sana, normal, amb l'alimentació pot anar amb una alimentació de qualitat, De qualitat.
I escolta, Magda, a banda dels productes concrets que hem de consumir i els que no, pel que fa a hàbits de vida, què destacaries?
Mira, molt important, que això sí que hi ha evidències també, l'exercici, el sedentarisme. Inclús hi ha estudis que parlen de no estar sentada moltes hores. Saps això que fem a l'esbanda de l'ordinador d'hores, hores, hores, hores?
Ho sé.
Però a més, clar, hi ha una cosa que tots tenim que ser conscients. La gent diu, ai, és que ara hi ha més càncer que abans. No és que hi hagi més càncer que abans, perquè per altra banda el càncer és una cosa molt antiga, S'han trobat restes arqueològics amb tumors,
Perquè abans no es deia, no?
És que la gent més moria als 40 anys,
clar.
O als 30. Uh-huh. Clar, és que ara vivim molt. O sigui, si tu mires la incidència de càncer a la població, a partir de 60 puja exponencialment.
Clar.
Per tant, quan més gran, més probabilitats tens que el teu organisme es descontroli. Això és lògic. Què vol dir això, paral·lelament? Quan més gran, més t'has de cuidar. Doncs aquesta cosa de no estar molt sentada, val, quan tens 30 anys, quan en tens 50, és multiplicat per 3.
Imagina't, no?
O sigui, quan més gran és un, més s'ha de moure, més s'ha de cuidar, més ve de menjar, més ha de gastar en cuidar-se, etcètera, etcètera, etcètera. La gent sol fer al revés. Quan ha passat la seva època reproductiva i de cuidar-se...
S'oblida. No?
Greu error. Perquè el teu cos estarà molt més deteriorat als 60 anys que als 25.
Doncs consells que ens han de fer reflexionar.
Respostes que alimenten. Amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Amb la metgessa i nutricionista Magda Carles, avui hem conversat sobre el càncer i sobre la manera de prevenir-lo a través de l'alimentació. I ha quedat claríssim, Magda, doncs que tenim la manera de fer-ho, no? Almenys de protegir-nos d'alguna manera.
Podem prevenir. És a dir, no ho podem 100% evitar, però tenim moltes cartes al nostre favor d'estil de vida, de dieta, de maneres d'estar... per prevenir el càncer.
Fins i tot estic pensat, se m'està acudint ara, que un dia podríem parlar de com ha de ser l'alimentació quan s'està vivint amb càncer.
Aquesta és una altra cosa, molt interessant també, quan ja el tens diagnosticat.
Suposo que la majoria de coses que hem dit avui també es podrien aplicar, oi?
Es podria aplicar, però llavors ja va en funció de quina simptomatologia tens, quin és l'efecte secundari del teu tractament, com et sents, és a dir, segons el tipus de càncer. Però em sembla un tema apassionant, aquest també.
Tens moltes consultes, tu, sobre el càncer?
A veure, tinc moltes consultes de persones que l'han passat, no? I que a partir d'aquí, amb l'alimentació, ara s'hi miren molt més, perquè és el que dèiem abans, el càncer es cura molt més que abans. I hi ha gent, per exemple, que ha tingut càncer de pit i que diu, bueno, ara sí que em vull cuidar perquè això sí que ho tinc.
Doncs mira, en parlarem aviat sobre aquesta qüestió i en 15 dies hi dedicarem el nostre podcast als embotits, que també han sortit avui.
Mira, avui han sortit i em sembla perfecte, Esther, em sembla perfecte.
Magda, un plaer, com sempre. Ens retrobem en 15 dies.
Adéu-siau.
Adéu.
RAC més 1 i Borges us han ofert Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges. Que bo que és.